8:37 minuts del matí d'aquest dijous. Aquesta sintonia ens indica que arriba el moment, com cada dijous, de pujar a l'altell, d'obrir aquella, no sé si la porta, una trapeta, o... Com t'hi imagines tu, Gemma?
Bon dia. Jo m'imagino una porta.
Una
però
porta?
Sí que és veritat que potser entrar a les golfes és com una cosa com... que és més complicada que obrir una porta, no?
Clar, jo m'imagino això, les pel·lis americanes, sobretot que pugen d'aquella escaleta,
que obren,
no?
Sí, que cau una escala com del sostre.
Ara tinc una imatge dels Simpson brutal sobre això, eh? En fi, doncs pugem o entrem,
pugem,
qui vulgui, o pugem a l'altell, val? I avui anem a parlar, home, anem a parlar de toros, o de places de toros,
concretament. Anem a parlar de places de toros, sí. Bueno, una mica agafant que a finals del mes passat d'octubre el Parlament va aprovar, bueno, va donar llum verda a la tramitació d'una llei que pot portar a prohibir els correbous a Catalunya, i sí que hi ha encara corregudes de bous aquí al nostre territori.
A Vidreres.
Avui ens centrarem en el cas particular de la plaça de toros de Lloret de Mar, que ja va ser enderrocada, i de fet va ser l'última que es va enderrocar a la Costa Brava.
Hem de dir alguna cosa relativa al ole o així, o com hem
de fer entrar,
això?
És per entrar
és
una
per
mica...
És per entrar en context
exacte.
Molt bé, molt bé.
La plaça de toros de Lloret de Mar, també coneguda amb el nom de plaça José Luis Andrés, es va inaugurar l'any 1962. Aquesta plaça es va construir a pocs metres del camp de futbol i tenia una capacitat per 6.000 espectadors i l'arena feia uns 45 metres de diàmetre. En la meva recerca per enciclopèdies sobre la tauromàquia, perquè és un fet, hi ha enciclopèdies dedicades a la tradició taurina...
Enciclopèdies?
Sí, sí. No ho sé.
Carai.
Bueno, és tot un tema. Doncs bé, he trobat que la plaça de braus de Lloret destacava especialment per la seva infermeria. Es veu que tenia unes instal·lacions molt modernes per l'època i el seu quiròfan tenia tots els equipaments possibles. Per exemple, es destaca que hi havia un aparell d'extracció d'aire que, pel que es veu, al moment en què es va inaugurar, que era l'any 62, doncs només n'hi havia 8 en tot l'estat. I un d'ells era a la plaça de toros de Lloret de Mar.
Molt bé, eren pioners.
Sí. Bé, durant gairebé 40 anys, la plaça de toros de Lloret doncs, va presenciar diversos torejos, però... L'any 2003, Ortega Cano, Manuel Díaz González, o més conegut com el cordobès, i Rafael de Julia, van ser els últims que van saltar a l'arena de Lloret de Mar per torejar. I és que la del 2003 va ser l'última temporada de la plaça de braus d'aquest municipi de la Selva. Veig que no t'està agradant gaire, aquesta música.
No, és que estic molt... No sé, estic... És igual, ja et comento després les meves sensacions. No, està molt bé, està molt bé.
L'any 2003, doncs, la plaça de José Luis Andrés va tancar les portes i al cap d'uns 2 anys més o menys van començar els treballs d'enderrocament. La decisió de l'Ajuntament de Lloret d'enderrocar la plaça, però... no va quedar exempta d'opositors.
És que és una qüestió d'aquelles que... Jo no sé dir la proporció, però té molts...
Molts aficionats,
o sigui, moltes persones a favor de la qüestió de l'autonomàquia en aquest cas, i molts detentors,
sí.
I jo no sé dir-te la proporció realment,
Jo tampoc sabria dir-te molt, però bé...
És un d'aquests temes que no deixen indiferent a ningú,
Exacte, sempre hi ha opinions contraposades constantment. Doncs bé, si bé feia ja uns anys que hi havia hagut com mobilitzacions antitaurines que demanaven doncs, que es tanqués la plaça i que es tirés a terra, el sector protaurí va considerar que l'Ajuntament havia fet una campanya en contra de les corregudes de braus i que hi havia hagut com una mena de pressa per enderrocar la plaça. Això és el que deien els sectors a favor de la tauromàquia. A més, aquests mateixos aficionats també van al·legar que l'equipament s'hauria d'haver conservat d'alguna manera com a testimoni d'una època, no? Una mica com les arenes de Barcelona.
Exacte, t'ho anava a dir, això va passar a Barcelona.
O la Monumental.
No fa pas tant del centre comercial de les arenes de Barcelona.
Exacte. Però bé, la plaça de toros de Lloret de Mar es va decidir tirar a terra i així l'activitat taurina es va veure pràcticament acabada en tot el que vindria a ser la província de Girona. Perquè, per exemple, amb poc temps de diferència també s'havia enderrocat la plaça de Girona, de la ciutat de Girona, la de Figueres estava completament en runes i l'única que va acabar quedant actiu va ser la d'Olot, que es va enderrocar temps després. Però bé, en aquell moment l'Ajuntament de Lloret de Mar estava en mans de Xavier Crespo, que era de Convergència i Unió, i Crespo va explicar així els motius de l'enderrocament de la plaça.
Ara els temps han canviat i avui comencem el que és l'alternativa també del turisme. I Lloret de Mar, entre altres qüestions, una alternativa molt important és l'esport. I això que forma part de la zona esportiva, doncs s'enderroca la plaça de Braus i li donem l'alternativa al nou turisme que tenim no solament a Lloret, sinó que tindrem a Catalunya.
Doncs, com diu Crespo, els temps van canviar i Lloret va fer una aposta per una mena de turisme esportiu.
Sí que és fet que aquesta política de bossa de turisme esportiu s'ha anat incrementant en els darrers anys i ara l'aposta de l'Ajuntament de Lloret de Mar per al turisme esportiu és molt clara.
Sí, és una cosa que no ha canviat en el temps, perquè de fet quan els plans d'enderrocament de la plaça, el que s'hi va projectar després és que el que ocupava aquella arena taurina inclouria un pàrquing subterrani amb 400 places i un edifici d'oficines i també un d'equipaments esportius. Ara bé, si bé la història d'avui podria acabar aquí, no? Una mica com amb els sectors a favor i en contra de la tirada a terra de la plaça...
Es va construir la zona esportiva, etc.
T'haig de dir que a la història d'avui, per la meva sorpresa, perquè jo quan vaig començar a parlar d'aquest tema no m'esperava que acabés així, s'hi afegeix un altre aspecte, que és un punt de corrupció.
Carai!
Selló la fuente que mana y corre, aunque...
L'enderrocament de la plaça de Braus de Lloret arriba després de la signatura d'un conveni amb la fins llavors empresa propietària de l'arena, que era Zulueta S.A. Aquest conveni, però, Zulueta se'l ven a l'empresa Development Diagnostics Company, més coneguda com DDC. Així en parla Joaquim Teixidor, que en aquell moment era regidor del PP i una mica després va ser regidor també del grup independent de Lloret.
Zulueta S.A. es va vendre el conveni a una altra empresa, que es deia DDC, Diagnostics Development Company, o alguna cosa així. Sí. I aquesta empresa era la que gestionava el senyor Betró. Bé, aquesta empresa ven el conveni amb l'Ajuntament, ven la plaça de Braus, i a partir d'aquí és com quan es comença a construir. Com es comença a construir el que hi ha actualment. L'única cosa que hi va haver de certa dificultat en aquest moment és que, degut a que les ordenances fiscals de l'Ajuntament de Lloret permetien que si era una obra d'interès general se li pogués rebaixar el 50% del permís de construcció, la nova empresa ho va demanar, l'Ajuntament, el ple municipal en aquest moment tenia majoria absoluta Convergència i li va acceptar aquesta rebaixa, que això sí que va generar aquesta polèmica perquè, bueno, jo crec que les obres d'interès general són quasi totes, no? Aquesta era una obra d'interès general per uns privats, la construcció d'aquesta plaça.
Doncs bé, el conveni que hi havia entre el consistori lloretenc i Zulueta preveia que amb l'enderrocament de la plaça s'edificaria i es construiria un seguit d'equipaments esportius amb una àrea comercial com a complement. Però quan el conveni passa a mans de DDC, el propietari, que és el rus Andrei Petrov, va acabar construint només l'aparcament de 400 places i una zona comercial, que és el que es coneix avui com la zona dels Braus. Petrov no és un personatge anònim, sinó que aquest home va ser detingut l'any 2013 en el marc de l'operació Clotilde per vinculacions amb la màfia russa i després de 2 anys de presó, el mateix Petrov va exposar davant del jutge tots els detalls d'una trama que va arribar a blanquejar més de 50 milions d'euros a l'Estat en un context del boom del totxo, d'especulació immobiliària i també urbanística. I és que, de fet, l'empresa DDC, després de l'enderrocament i remodelació de l'antiga plaça de toros de Lloret, també va urbanitzar amb una plaça, un centre comercial, un bloc de pisos i 200 places d'aparcament, un terreny que havia ocupat l'antic Hotel Blanca Aurora, també a Lloret de Mar. I dins de la xarxa de Petrov hi trobem l'exalcalde de Lloret, Xavier Crespo, i el seu regidor d'urbanisme, Josep Valls. Tots dos van facilitar-li adjudicacions d'obres i reduccions de fins al 50% de les taxes en construcció. De fet, Crespo va ser condemnat l'any 2015 a 9 anys i mig d'inhabilitació per beneficiar i donar tractes de favor a Petrov mentre era alcalde. I ho va fer, segons apunta la sentència, que va ser a canvi d'un cap de setmana a Moscou, d'un rellotge de 2.200 euros i de 270.000 euros que Petrov havia donat per patrocinar els clubs de futbol i hoquei locals. I entre aquesta trama de corrupció cal sumar-li també un conjunt de judicis per danys estructurals o inundacions, sobretot que venen des de l'any 2018, que a més a tot això s'hi suma que molts comerços de la zona dels Braus doncs, estan buits ja, la gent ha acabat marxant i queda doncs, un pàrquing que de fet escoltem Joaquim Teixidor que tampoc està exempt de problemes.
Realment ha anat bastant de capa caiguda, això no s'ha d'amagar. Hi ha hagut alguns problemes en el pàrquing, que ara s'han arreglat fa poc, perquè hi havia goteres i coses d'aquest tipus, i s'han arreglat, però la plaça en si, de veritat, no ha acabat de funcionar mai. No hi havia un espai comercial important a baix que va tancar i no ha acabat de funcionar mai. Sí que puc dir, perquè en aquell moment jo era regidor d'esport, que hi vàrem aconseguir deixar-hi 6.000 metres per la construcció d'una residència per a esportistes. Vull dir que si mai algú vol, allà s'hi podrà construir una residència per a esportistes en diferents plantes.
I aquesta és una mica la història de la plaça de toros de Lloret de Mar. I si algú té curiositat per veure com era aquesta plaça, només dic que el Teatre de Lloret, de fet, durant el temps de pandèmia, va projectar un fals documental que es va gravar quan encara hi havia la plaça i just coincidint amb el seu enderrocament, que es diu Corritó de la Costa, que explica una mica la història d'un torero de Lloret de Mar, que torejava en aquesta plaça, i bueno, és un documental...
I que triomfava, no?, a la plaça de Lloret.
Exacte, és un documental marcat per la ironia i la comèdia i que es pot recuperar fàcilment a YouTube.
Doncs viatja a un passat no tan llunyà.
No, avui hem anat bastant a prou.
Havies dues dècades enrere, com a molt, no? El 2003 és l'última correguda de toros a Lloret de Mar. Per mostrar doncs, una mica aquest fet, corregut fa relativament poc temps.
Sí.
Tanquem
la porta.
Avui, la porta.
O pugem les escales. No sé, el que sigui.
Baixem les escales i tornem a pujar la setmana vinent.
Fins dijous que
ve. Gràcies, Emma, que vagi bé.